L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 30 de maig, destacarem... Agricultura facilitarà el retorn del bestiar perquè pasturi a la zona afectada pel foc de Rasquera el més aviat possible. El 90% de l'oli que es consumeix a Catalunya no és català. 130 pilones de senyalització ajudaran a millorar la fluïdesa del trànsit aquest estiu a l'Ametlla de Mar. La Ràpita acollirà del 8 al 10 de juny la celebració de la quarta festa del mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les cabres i bous tornaran a pasturar per la zona afectada per l'incendi de la serra de Cardó-Boix el més aviat possible, com a mesura que contribueixi a gestionar la massa forestal i prevenir sinistres de dimensions similars. Responsables del Departament d'Agricultura es van comprometre davant dels alcaldes de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys a facilitar el retorn del bestiar un cop el sotabosc s'hagi començat a recuperar, a diferència del que va succeir a l'incendi del 1995, quan els pastors van haver d'esperar 5 anys. La Generalitat, a més, elaborarà un pla de gestió de l'espai i valorarà de forma adequada les afectacions en conreus i ramaderia. La primera reunió entre representants del Departament d'Agricultura, amb el sotsdirector general de Boscos de Medi Natural, Xavier López, i el director dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, al capdavant, amb els alcaldes dels municipis afectats, no va permetre encara conèixer exactament la valoració de les afectacions causades pel foc, però sí que s'han consensuat alguns punts de partida per a començar a treballar en la línia d'evitar un fenomen que es repeteix cíclicament durant les últimes dècades. Així, el mateix Vidal ja va anunciar que, en aquest cop, no esperaran 5 anys perquè tornin els pastors. Pere Vidal.
Què hem de fer a partir d'ara, tenint en compte que hi ha una part d'aquesta serralada que comença des de zero i que, per tant, ara és el moment de començar a actuar per a poder ja en pocs costos i tenint en compte que tenim tots molt present que la ramaderia serà important des del primer dia en què comence a brotar tota aquesta zona, per tant vol dir que tant les cabres com en este cas les vaques que teníem ja tant al Perelló com aquí a Rasquera continuaran la seva activitat tan pronte les condicions del terreny ho permetin. Per tant, el segon objectiu era crear un pla. Este pla, lògicament, han demanat els ajuntaments que li pertoca al departament i també, a partir d'aquí hi havia un tercer objectiu.
Ajuntaments i Generalitat coincideixen que l'acció del bestiar en les zones forestals de la Serra Cardó-Boix és una mesura bàsica de gestió del sotabosc per prevenir o mitigar possibles nous focs en el futur. Aquest serà un dels punts, precisament, que haurà d'abordar el pla de gestió que Agricultura s'ha compromès a redactar per petició expressa dels alcaldes i que s'haurà de consensuar amb els municipis, segons va precisar Vidal. La creació de nous accessos a la serra, va apuntar l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, ha de ser una altra de les prioritats en la estratègia de prevenció. Ferran Cid.
Com protegir tota aquesta massa forestal? Com la podem també, per mitjos en cas d'incendi, com podem accedir, perquè creiem que els accessos s'han fet bastants, però queden encara escassos, hem de crear-ne més, i tot això és el que hem ficat damunt la taula, que són els estudis estos que hem demanat al departament per a que puguem a la pròxima reunió ens ho puguem portar.
Alcaldes i Agricultura van acordar convocar una nova reunió a mitjans del pròxim mes de juny per posar sobre la taula aquesta valoració, així com les línies del pla de gestió.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio Tere Giner, ens informa que el 90% de l'oli que es consumeix a Catalunya no és català. Tere Giner.
El 90% de l'oli que es consumeix a Catalunya prové de fora de les nostres fronteres, una dada que pot resultar sorprenent, però que no hauria de ser tant si tenim en compte que el 73% d'oli que trobem al mercat és de marca blanca. Així ho explicaven els representants dels principals sindicats agraris catalans i de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en una roda de premsa on feien front comú per denunciar la situació que pateix el sector, que ha vist com el preu de l'oli que hi ha a la meitat en els darrers 10 anys. Així, Unió de Pagesos, Joves Agricultors de Catalunya, l'Associació Agrària de Joves Agricultors i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya feien front comú per denunciar la delicada situació del sector, que, segons explicàvem, pateix una greu crisi de preus, el que li ha fet perdre 64 milions d'euros en els últims 4 anys. De fet, els sindicats agraris denunciaven la pressió de les grans superfícies que fixen i controlen el preu de l'oli.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui que 130 pilones de senyalització ajudaran a millorar la fluïdesa del trànsit aquest estiu. A més, milloraran la seguretat dels vianants en pas de peatons, accés a places i carrers restringits al trànsit rodat. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha instal·lat prop de 130 pilones d'abalissament i senyalització al casc urbà davant l'arribada de l'estiu i, per tant, de més afluència de vehicles i peatons a les vies urbanes. 90 d'aquestes pilones de plàstic senyalitzen i limiten les zones d'aparcament de les zones de pas de peatons, cantonades i indrets que dificulten el normal desenvolupament del trànsit. Segons Antoni Montagut, regidor de Governació, es tracta d'una millora important.
Cada any se van fent actuacions per millorar la mobilitat tant de vehicles com de vianants i en aquest cas precisament les pilones s'han col·locat bàsicament en passos de vianants per preservar la seguretat dels vianants i evitar també aparcaments indesitjats que fan que la circulació del vianant es vegi afectada durant tota la temporada d'estiu i evidentment a l'hivern també. Dintre de les situacions, de les actuacions que es van fent, pues, bueno, de la mateixa manera que en altres moments s'ha variat la vialitat d'algun carrer o la senyalització, en aquest cas el que s'està fent és procurar per la seguretat dels vianants.
De color verd amb franges fosforescents de color blanc, les pilones s'han repartit pels llocs més conflictius i de més risc del casc urbà i en carrers com el Batlle, Josep Pijuan, el Jacint Verdaguer, la Rambleta, el Ramon i Cajal o el Francesc Labadia i les places Joan Miró i del Canó. A la vegada, en indrets que necessiten d'un tractament de trànsit especial, depenent de l'hora del dia, com és el cas de la plaça Catalunya, la plaça Nova i el carrer Andreu Llambric, que es tanquen al vespre, s'han instal·lat 40 exemplars d'un altre tipus de pilones metàl·liques molt més pràctiques que les que hi havia i s'utilitzaven fins ara. El pressupost total d'aquesta actuació ha estat de 13.000 euros, en una mesura que des de l'Ajuntament s'espera que sumi seguretat i fluïdesa a la circulació i s'afegeix a altres mesures aplicades en anteriors temporades, com la senyalització de zones d'aparcament, zones de càrrega i descàrrega i els canvis en els sentits de circulació del casc urbà.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que la Ràpita acollirà del 8 al 10 de juny la celebració de la quarta Festa del Mar amb més de 30 activitats per a tots els públics i a preus populars. Núria Subirats.
Més de 30 activitats per a tots els públics i a preus populars és el que oferirà la quarta Festa del Mar que se celebrarà a la Ràpita del 8 al 10 de juny. La festa l'organitza l'Estació Nàutica de la Ràpita i el seu objectiu és celebrar una mena de jornades de portes obertes per poder donar a conèixer al públic local i del territori l'oferta d'esports nàutics que es poden practicar a la Badia dels Alfacs. Ho ha dit el coordinador de l'Estació Nàutica, Jordi López, en la roda de premsa per presentar el certamen.
Una jornada de portes obertes que fem tots els anys des de l'Associació Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita Delta de l'Ebre. Té per objectiu donar a conèixer no només la Badia dels Alfacs, sinó que també la cultura del mar, intentar fer que la població de les Terres de l'Ebre Ràpita, però també de les Terres de l'Ebre, cada vegada visca més de cara al mar i conegui de més primera mà doncs, totes les activitats que tenim en aquest territori tan ric, en aquesta badia que té 6.000 hectàrees i que ens proporciona una gran quantitat d'activitats. Pues bueno, este espai d'oci, de natura, i al mateix temps pues, també de riquesa a nivell del sector turístic, que és el que nosaltres, a nivell dels nostres 82 associats, també aglutinem.
Totes les activitats de la Festa del Mar estan penjades a la web de l'Estació Nàutica, amb els horaris i els preus inclosos. En aquest sentit, l'Estació Nàutica ofereix descomptes que en alguns casos superen el 50% i en altres les activitats són gratuïtes, com les visites culturals per les Terres de l'Ebre a punts d'interès com els espais de la Batalla de l'Ebre o el recent obert Mont Natura a la Llacuna de la Tancada. Per tant, un dels objectius dels organitzadors és aconseguir que les possibilitats econòmiques no siguin un obstacle per poder gaudir d'aquesta Festa del Mar, segons ha destacat Llorenç Matamoros, president de l'Estació Nàutica.
Com sabeu, és un esdeveniment que es produeix a totes les destinacions turístiques que tenen l'Estació Nàutica i el que pretén és donar en alça totes aquestes activitats que poden ofertar els empresaris, donar a conèixer la qualitat d'aquestes activitats i en uns preus molt mòdics poder ofertar una major amplitud i una millor oferta en aquests dies que la gent no tingui el tema econòmic que no sigui un front per a poder esdevenir i disfrutar d'aquestes activitats. Que el que m'agradaria destacar aquest any és l'àmplia oferta d'activitats que hi ha hagut. En això vull dir que l'empresariat s'ha volcat inclús més, està demostrant que, per tant, són unes activitats que s'estan consagrant, que estan tenint èxit, que l'empresariat cada vegada faci una oferta més àmplia d'activitats, doncs dona a entendre que realment el resultat és satisfactori. No? Tenim concretament més de 30 activitats, que ara superem no el doble, però en gran part des de l'any passat.
L'activitat estrella d'aquesta Festa del Mar és la travessia pel medi ambient en caiac o vela lleugera per la badia dels Alfacs. El preu de l'activitat és de 12 euros i inclou el lloguer de l'embarcació, l'equipament, una samarreta commemorativa i una degustació de musclos al xiringuito de la costa. Aquesta serà la segona edició d'una travessia que l'any passat va reunir més de 150 participants.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens destaca avui un parell de qüestions. D'una banda, la Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre va anunciar que es farà càrrec de les despeses de transport de les mostres de sang i altres que des dels centres d'atenció primària d'Alcanar i les Cases s'han de portar per al seu anàlisi a l'Hospital Verge de la Cinta. I, per altra banda, coneixerem també el contingut del ple ordinari corresponent al mes de maig que a l'Ajuntament d'Alcanar s'ha convocat per demà dijous. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions que afecten l'atenció sanitària al nostre municipi, o més ben dit, el seu finançament, i és que la Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ha informat el nostre Ajuntament que es farà càrrec de les despeses derivades del transport de mostres de sang i d'altres del Centre d'Assistència Primària d'Alcanar i de les Cases a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Unes despeses assumides, com dèiem, per la Direcció d'Atenció Primària, una bona notícia de la qual es congratulava el regidor de Sanitat al nostre Ajuntament, Joan Roig.
Bé, després de negociar durant molt de temps en la Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre sobre un pagament del transport de sang que se produïa des d'Alcanar fins a l'Hospital Verge de la Cinta després de fer els anàlisis corresponents aquí al CAP, considerem des de la Regidoria de Sanitat que el pagament no l'havíem de fer, més que res també perquè els altres pobles de la comarca ja feien molt de temps que no ho feien i consideràvem que no era competència nostra, no? Llavors, trobo que qualsevol aportació a les arques de l'Ajuntament és d'agrair en aquests temps i sobretot si és per omissió d'un pagament que no és competència directa del consistori i, per tant, és totalment justificable, no?
Una bona notícia que representarà per a les arques municipals un estalvi de 1.000 euros trimestrals. I, d'altra banda, i parlant encara del nostre Ajuntament, hem de destacar aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig, que el nostre nostre ajuntament s'ha convocat per demà dijous a partir de les 8 de la tarda. Una sessió en la que es tractaran un total de 10 punts a l'ordre del dia, punts com l'aprovació d'actes de sessions anteriors o l'adhesió de compte del llistat de decrets d'alcaldia, però també la proposta d'adhesió a la xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission, la proposta d'aprovació definitiva de declaració de bé d'interès local l'edifici dels Josepets a les cases d'Alcanar. També es donarà compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de la corporació referent al 2011 o es proposarà d'aprovar la modificació d'una ordenança fiscal, la número 15, reguladora de la taxa per a visites o monuments històrics o artístics. Altres punts que també es tractaran en aquest ple, previst per demà dijous, són la proposta de designació de representants de grups municipals en el ple del Consell Escolar Municipal, una moció d'Esquerra Republicana en defensa del cabal ambiental del riu Ebre i una altra moció de Convergència i Unió de suport al govern de la Generalitat per a la incorporació al nou Pla de Conca de l'Ebre del règim de cabals ambientals elaborat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. El ple acabarà, com és habitual, amb el torn obert de paraules.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona Chill Out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbodas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Piròmbodas, Quijotes, Buitres, Juniors. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que Míriam Bautista Casas és la pubilla infantil major. És filla de mare planera, viu a Tortosa i de gran vol ser veterinària. No s'havia plantejat ser pubilla, però el prec de la iaia la va fer decidir. Tere Giné.
Com és tradició, una de les primeres funcions que cada any han de desenvolupar les nostres pubilles majors és la de donar a conèixer al poble un poc més la seva personalitat. Per a fer-ho, les convoquem a la ràdio en una entrevista en la que acudeixen acompanyades de les mares. El dimarts de la setmana passada, la primera convidada fou la nostra pubilla infantil major, Míriam Bautista Cases, filla de mare planera, encara que resideix a Tortosa. Una de les primeres confessions que ens feia Míriam era que no s'havia plantejat ser pubilla a les festes del poble de sa mare, però el prec de la seva iaia materna la va fer canviar d'opinió. Primer reconeixia que va ser per donar-li el gust a l'àvia, però després, un cop s'ha posat en l'ambient, ha reconegut a les seues companyes que ho és per convicció personal. L'escoltem.
En realitat no tenia les ganes de ser pubilla, però ma iaia em va inspirar a ser pubilla. I llavors, des d'aquell moment, me vaig inspirar, vaig tindre il·lusió i vaig ser-ho.
Míriam es defineix com a un poc tímida, amb algun rampell de mal geni, que s'apaivaga ràpidament, un poc de tot, ens deia.
Bueno, tinc bastantes dificultats.
En què?
En expressar-me.
Sí, en expressar-me, però no, soc molt vergonyosa. Bueno, no sé, a vegades m'enfado, a vegades sóc bona, no sé, sóc més o menys de tot.
Lourdes, la seva mare, complementava la definició dient que és responsable, ben educada, una bona xiqueta, en definitiva. De vegades pot ser massa sincera i tot, concloia. Està estudiant quart de primària i té clar que quan sigui gran vol ser veterinària perquè li agraden molt els animals, encara que a casa no en poden tenir. En quant a les seves aficions, ens va dir que li agrada la música. De fet, està estudiant piano, entre d'altres aficions que també té.
Pues, normalment llijo, me fico a l'ordenador, a vegades dibuixo, toco piano.
El seu missatge en nom propi i en el de la resta de les seves set companyes pubilletes va ser el de que estava molt contenta per haver sortit escollida la pubilla major infantil, però en realitat totes som igual d'importants per la festa. Subratllava tot desitjant al poble i visitants unes bones festes majors 2012.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que aquest cap de setmana Amposta tornarà a estar de festa, en aquesta ocasió a la zona del Castell i organitzat per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta. No és així, Manel?
Doncs sí, Tomàs, efectivament, torna a ser festa a Amposta. Tindrà lloc la festa en Amposta, capital de la Castellania, on es recrearan les activitats que al 1117 aproximadament tenien lloc a Amposta, seu de l'Ordre dels Hospitalers, després que Ramon Berenguer IV fes donació del castell d'Amposta en aquesta ordre. Llorenç Navarro, president de l'Associació de la Federació d'Associacions de Veïns, remarcava que és bo donar a conèixer la història de la ciutat i a la vegada fer trobades entre els ciutadans a través de la festa. Escoltem a Llorenç Navarro, ho explicava d'aquesta manera.
Pues bueno, vam pensar que el més important era fer pues bueno, el mercat medieval de l'època, li donaria molta vida, i nosaltres vam pensar que el més bonic sobretot treballar molt en els crios, perquè hi ha molta activitat per als nens. Nosaltres vam pensar que, bueno, que contractàvem uns actors, són 13 actors que vindran, a banda del faquir i a banda de la bailarina, que el que nosaltres voldríem és que la gent aquí no té que vindre a disfressar-se, aquí la gent té que vindre a gaudir. O sigui, nosaltres anem a fer una festa que d'aquí 2 anys, si no passa res, serà el moment que van estar Escipió l'Africà en 7 legions de romans. O sigui, d'aquí 2 anys més mon anirem a l'època que van estar els pirates i mos saquejaven i mos destrossaven el castell. O sigui, el que volem una miqueta és que la gent vingui a passar-se-ho bé. Pensem que el més important en aquests moments és una miqueta esbarjo, passar-ho bé, i de la crisi no mos traurà ningú. Però nosaltres tenim que intentar manejar-nos el màxim possible perquè tots els pobles del costat vinguin.
Fakirs, danses medievals, moros i cristians, exhibició de falconeria, jocs, tir amb arc, lluites de l'època, etc. tindran lloc des del proper divendres al vespre fins al diumenge a la plaça del Castell d'Amposta en aquesta festa medieval.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
la via del micromecenatge permetrà als organitzadors de les jornades musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona mantenir el nivell quantitatiu i qualitatiu de l'oferta de la seva 8a edició. Amb un pressupost d'entre 12.000 i 15.000 euros, l'actual context de crisi ha forçat a buscar solucions innovadores que han permès obtenir 4.360 euros amb el micromecenatge. L'organitzador de les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat, Agustí Bericat, explicava com ha funcionat el micromecenatge per finalitzar el cicle. Agustí Bericat.
Això ja fa un parell d'anys que vam detectar que funcionava, no? Però va ser una opció que vaig començar a cavilar a partir de que ell ho va tindre clar, ho va fer en l'Eterre d'Or i van aconseguir el finançament necessari per a fer el disco, no? Tu te marques un objectiu, llavors tens que currar-te-ho per a fer arribar el teu missatge del per què ho vols, per a què utilitzaran els diners a la gent que tu cregues convenient que sàpigues que seran receptius a tot això. La gent fa l'aportació a canvi de recompenses. Per exemple, nosaltres, pues, ficant 20 euros, pues, ficant 20 euros tens dos entrades per a concerts, més, me penso que són dos ampolles de vi, més sortir a la cartelleria promocional en el teu nom, a la cartellera de l'Unes Promocionals, més uns indots de peluche, que són uns caçadors rupestres, que són tipus la cabreta, però són caçadors.
Per primer cop, a més, els concerts no seran gratuïts, amb una entrada que costarà 3 euros i un abonament per 20. El projecte L'Etern Retorn del cantant local Josep Bordes, Pepet i Marieta, i la rondalla de la Pietat 1.0 obriran el cicle de 6 concerts el pròxim diumenge dia 10 de juny fins al diumenge dia 15 de juliol. Ja el diumenge 17 de juny, el cicle presenta Flamingo Tours, una formació amb músics experimentals que estrenarà la seva proposta de rhythm and blues a Ulldecona. El 24 de juny serà el torn de l'Alma Afrobeat Ensemble, grup internacional establert a Barcelona des del 1995 i que incorpora a la seva proposta tocs europeus, avantguardistes, llatins i folclòrics. La tercera jornada de l'1 de juliol portarà a l'Ermita l'esca dels Toasters, formació nord-americana amb més de 30 anys d'experiència sobre els escenaris i considerats punters en l'arribada de la segona onada d'aquest estil als Estats Units. La fusió de jazz, electro, soul i groove dels catalans Astrio, un grup únic i en constant evolució, arriba el diumenge dia 8 de juliol. Tanca el cicle la proposta eminentment funk dels catalans Cardova el dia 15 de juliol.
Serveis informatius de Mute.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbolas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbolas, Quijotes, Buitres, Junior. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs parlem d'un pronòstic dominat per l'ambient càlid aquest migdia i aquesta tarda i novament per l'activitat tempestuosa en algunes comarques. A prop de la costa, més sol que no pas núvols, però les nuvolades aquest migdia i tarda presents a totes les àrees de muntanya del país. I a prop del Pirineu i Prepirineu, tempestes que localment poden ser fortes i amb calamarsa, si bé, en principi, les més febles. Cap al Pirineu, més occidental i zona propera a l'Aragó, i en canvi les més significatives al sector més oriental. Demà, si fa o no fa, tindrem el mateix patró, el mateix comportament de dia que el d'avui, però els ruixats i tempestes de tarda quedarien molt concentrats al Pirineu i esporàdicament Prepirineu. Sembla que divendres descansarien les tempestes, alguna al Pirineu i a l'oest de Catalunya dissabte a la tarda, i aquestes podrien ser més nombroses diumenge al Pirineu i terç oest de Catalunya, amb més núvols en conjunt.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.